Brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Confirma com masclista l'assassinat de les últimes hores d'una dona a la que en el presumpte assassí es va llevar la vida i el seu fill queda ara orfe. A València, un home ha mort el seu company de pis en patir problemes de salut mental i a Alzira han quedat detinguts l'anestesista i la propietària de la clínica dental de la qual va rebre tractament la xiqueta que va acabar morint. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Abans de tot això, repassem com queda la Generalitat. El nou president, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat avui els seus consellers i conselleres i està mantenint esta vesprada reunions amb ells i elles. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Ara sí que sí, la Generalitat comença avui una nova etapa. Tres vicepresidències, tres nous consellers, passa de 9 a 11 conselleries i canvi també al càrrec de portaveu. És l'era Juanfran Pérez Llorca, la lletra menuda amb Núria Moreno.
Un nou consell amb equilibri entre el segell propi de Pérez Llorca i la continuïtat de l'equip de Carlos Mazón.
Este és el consell que abre una nova etapa, una etapa de diàleg amb l'objectiu de treballar per al conjunt de ciutadans de la Comunitat Valenciana.
Entre les cares noves, Pepe Díez, vicepresident segon i conseller de Presidència, Elena Albalat, en Serveis Socials, i Maria del Carmen Ortí, en Educació. José Antonio Rovira la canvia per Hisenda i cau Ruth Merino, l'única consellera de Mazón que no segueix. Susana Camarero manté la vicepresidència primera, però serà de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat.
Ja saben que la vivienda i l'empleo són polítiques transversals a tota l'activitat política de la Generalitat Valenciana i per això quiero reforçar el paper de esta vicepresidencia y de Susana Camarero.
Camarero deixa de ser portaveu del Consell, ho serà Miguel Barratxina, que segueix en Agricultura. Del govern anterior continuen també el conseller de Sanitat, la de Turisme, la de Justícia, el d'Emergències i el vicepresident de Recuperació, Medi Ambient i Territori, Vicente Martínez Mus. Entre les novetats, un comissionat per a la reconstrucció després de la dana, Raúl Mérida, fins ara secretari autonòmic de Medi Ambient. Més canvis, el secretari autonòmic de Comunicació serà Vicente Ordaz, fins ara president del Consell d'Administració d'Apunt. El president Pérez Llorca ha avançat que assumirà les competències de política lingüística, que fins ara depenien d'educació. Una aposta personal per a reforçar, diu, l'ús i la promoció del valencià.
L'oposició ja s'ha pronunciat sobre tot això, que és el que han dit, Núria.
Els socialistes valencians asseguren que Pérez Llorca no ha complit la seva promesa de regeneració després de Carlos Mazón. José Muñoz, síndic del PSPB.
Era pura retórica, básicamente era mentira. Hoy Pérez Llorca ha demostrado que es el testaferro de Carlos Mazón y mantiene como vicepresidenta primera a la mano izquierda de Mazón a Susana Camarero, premia exconseller ya de Educación, ahora ni más ni menos que conseller de Hacienda y Función Pública, probablemente la consellería más importante, que es la que maneja los fondos económicos del Consell.
Segons Joan Baldoví, síndic de Compromís, continua el Consell de Mazón després de Mazón.
Pérez Llorca venia a demanar perdó a les víctimes i el que fa és insultar-les mantenint a una vicepresidenta espectadora de la tragèdia a un conseller d'educació que no ha complit.
Demà a les 9 i mitja del matí serà l'acte de presa de possessió del nou Consell.
Pendents, per tant, d'aixer acte de demà, el contarem per descomptat així a la ràdio a Onda Cero. Més valoracions, la del sindicat UGT, que assegura que, més que la composició, la cosa es vore les polítiques que el nou president desenvolupe. A partir d'ara, afirmen que continuaran reclamant un impuls al diàleg social. Tino Calerón és el seu secretari general.
Que és un instrument fonamental per al desenvolupament social, econòmic i el progrés de la nostra comunitat. I anem a continuar tenint una actitud propositiva, però també crítica en aquelles qüestions que considerem que el Consell de la Generalitat està perjudicant els interessos dels treballadors i les treballadores valencianes.
El president de les Cambres de Comerç de la Comunitat, José Vicente Moratá, demana al govern valencià estabilitat i que reprenga el diàleg, en este cas amb el govern central. Ho ha dit avui en una trobada informativa de Nova Economia Fòrum a València.
Necesitamos volver a un consenso general como sociedad y yo, al nuevo presidente, lo veo con ese talante. Yo creo que esa estabilidad para gobernar la va a poner. Esa cercanía con las empresas es lo que yo pido. Ese entendimiento lo que necesitamos es lo que pido. Y hay que volver a retomar el diálogo entre las otras administraciones con el gobierno de España. Hay que conseguir ponerle tranquilidad a la situación, no estar todo el día a la greña.
La lingüística ha sigut de les polítiques que més polèmiques han viscut estos últims anys. Ara, com mencionàvem, passa a dependre de presidència de la Generalitat. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua fa avui una primera valoració positiva, però adverteixen que es mantindran atents. La presidenta de la institució, Verònica Cantó, assegura que la voluntat de l'Acadèmia sempre ha sigut la de col·laborar amb la Generalitat.
L'acadèmia sempre ha mantingut l'esperit de col·laboració, l'esperit d'entesa. No pot ser d'una altra manera, estem parlant de col·laboració institucional i de normalitat institucional, que és el que venim reclamant des de sempre. I en aquest sentit, l'acadèmia sempre ha fet aquests passos i continuarà fent-los. Una altra cosa seria equivocar-se.
Per cert que, d'ara endavant, l'acadèmia traduirà i custodiarà en la nostra llengua les lleis i iniciatives parlamentàries estatals fruit d'un conveni signat també avui amb la presidenta del Congrés dels Diputats, amb Francina Armengol. És un conveni amb el Congrés que se suma a la recent subvenció del Ministeri de Ciència per a fer front a les retallades dels pressupostos de la Generalitat d'enguany. Estem a punt d'arribar a les 7:26 de la vesprada. De nou, la violència cap a les dones, ací a casa. Esta vesprada s'ha confirmat com violència masclista l'assassinat d'una dona en les últimes hores a Alacant. Una dona de només 29 anys morta. També ha mort la seva parella després de penjar-se. Ell es va llevar la vida. Queda orfe ara un xiquet de 3 anys. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
Los cuerpos fueron descubiertos por un familiar. La mujer presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en el pecho. Su marido se había ahorcado en el balcón. La delegada del gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé, ha confirmado hoy que se encontraban en trámites de divorcio y no constaban denuncias previas.
La pareja estaba en un proceso de divorcio, pero convivían juntos, que no estaban en el sistema Biogen, que no había denuncias previas.
Bernabé ha comentado que esta situación requiere un consenso y una lucha global de toda la sociedad contra la violencia que se ejerce contra la mujer.
A València, l'home detingut ara fa 24 hores, ahir a la nit, després d'haver presumptament matat a colps al cap amb una pesa al seu company de pis, es troba hospitalitzat a l'UCI a causa de les lesions patides durant la batalla amb l'ara mort. Segons els primers indicis, el presumpte homicida pateix una malaltia mental i va ser durant un brot psicòtic que va atacar a la víctima. I a la Ribera, agents de la Policia Nacional han detingut avui Alzira, la propietària de la clínica dental implicada en la sedació de dos xiquetes, una de les quals, recordem, va acabar morint. També han detingut l'anestesista, al qual se l'acusen de fins a 4 presumptes delictes. Hauria furtat fins i tot els medicaments i anestèsies d'un altre centre hospitalari. De quins delictes parlem, Núria Ortiz?
Se le imputa d'homicidis, lesions, delictes contra la salut pública i omissió del deure de socors. Poc després, Alzira arrestaren a la propietària del centre de 50 anys per presumpta omissió del deure de socors i delictes contra la salut pública. Les detencions es produeixen després del registre de la clínica i del domicili de l'anestesista. Els fets daten del 20 de novembre, quan les menors acudiren al centre per a tractaments dentals. La policia investiga ara possibles casos de mala praxi, mentre el grup d'homicidis continua amb les diligències per aclarir els fets.
JUPOL, que és el sindicat majoritari de la Policia Nacional, torna a reclamar el reconeixement de la seva professió com a professió de risc després de la mort d'un company que va ser colpejat amb una pedra al cap per un delinqüent a Vinalesa, a l'Horta Nord. Avui s'han concentrat davant la delegació del Govern Central a la comunitat, Amparo Sánchez.
El policia va ser atacat quan intentava evitar un robatori a Vinalesa estant fora de servei. Des del sindicat reclamen que es reforcen les condemnes per agredir agents de l'autoritat i que es posen en valor el seu treball. Segons Aaron Rivero, secretari general del sindicat, els riscos als quals s'enfronten són elevats.
Que se legisle i se reconozca de una vez y para siempre la consideración de profesión de riesgo para las actividades policiales. No puede ser que haya policías en España de primera y de segunda, como son nuestros compañeros de las policías autonómicas y las policías locales, y nosotros pues vemos como sistemáticamente los que nos vemos enfrentados a más agresiones policiales, a más agresiones por parte de delincuentes, somos nosotros.
Lamenten que SIHA proposa condecorar al policía nacional mort amb una medalla de plata i no amb una medalla d'or a títol pòstum.
Com cada 3 de desembre es commemora avui el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, tenim a l'altra banda del telèfon Enrique Llin. Ell és el secretari de CERMI a la comunitat, que és el Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat. Enrique, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Amb tu volem fer, Enrique, una radiografia de la situació actual aprofitant esta jornada mundial. Quina és la realitat de les persones amb discapacitat a dia d'avui, en este 2025, Enrique?
Bé, en primer lloc, el que m'apeteix dir és agrair l'interès que mostreu per intentar apropar-vos a la realitat de les persones amb discapacitat. Avui dia estarem al voltant del 10% de la població de la Comunitat Valenciana i, per tant, fa que un bon número de les persones que vivim a la Comunitat Valenciana o tenim alguna discapacitat o estem relacionats directament amb persones amb discapacitat. La realitat que podem descriure de les persones amb discapacitat, evidentment, hem avançat, estem millor que fa 15-20 anys. Crec que hi ha una conscienciació molt major per part de la societat en general i també per part dels polítics, però evidentment queda molt de camí per fer, perquè al final el que importa i el que aspirem és a ser ciutadans com la resta de les persones que vivim així a la Comunitat Valenciana o a l'Estat espanyol.
Hi ha un aspecte concret, si em permets, Enrique, al qual m'agradaria detindre, que són els discursos d'odi. Estan experimentant un gran creixement, especialment també a través de les xarxes socials. No sé si heu detectat també un augment dels discursos d'odi o discriminatius cap a les persones amb discapacitat i com podem combatre'ls, clar.
Sí que es donen els d'odi contra les persones amb discapacitat. La forma de combatre'ls és, en primer lloc, denunciant, no cal altre camí, i això és el camí més directe i que donarà més resultat, però sobretot fent una tasca d'educació i de formació entre la gent més jove, no? Per tant, de fer-los veure que una persona amb discapacitat no és ni més ni menys que les altres persones, és a dir, formació, sensibilització és el millor camí per a poder lluitar contra aquests delictes d'odi.
Mirem ara cap al futur. Mencionaves tu ja, Enrique, que encara queda un llarg camí per recórrer. Quins serien, en aquest sentit, els reptes o les necessitats més urgents que considereu que caldria posar en marxa ja per a les persones amb discapacitat?
Bé, jo crec que el punt de partida cap al futur el tenim marcat en la reforma de la Constitució espanyola. Com bé sabràs, es va reformar l'article 49 i el que cal ara és anar removent les lleis i reformant aquelles que són necessàries per a que el que l'article 49 de la Constitució ha establert que es pugui complir. I sobretot en quatre aspectes fonamentals. El primer és la inclusió, l'accessibilitat, sobretot l'atenció específica de les dones i les xiquetes amb discapacitat i el treball, sobretot, per l'accessibilitat universal.
Ja per últim, Enrique, venim contant estos últims dies el canvi a la presidència de la Generalitat, ha eixit Carlos Mazón, ha entrat Juanfran Pérez Llorca. Quins són els deures que li poseu des de Sermi al nou president de la Generalitat?
Abans que res, dir que el col·lectiu de les persones amb discapacitat té un doble lema a l'hora de relacionar-se amb els poders públics, que és la col·laboració i la reivindicació. El que li demanem al nou govern de la Generalitat és que continuï considerant o que consideri a les persones amb discapacitat com un col·lectiu que requereix una atenció específica. Tenim que treballar en garantir l'ocupació de les persones amb discapacitat. Tenim que avançar moltíssim en el que és l'educació inclusiva. Insistirem en la qüestió de l'accessibilitat, perquè l'accessibilitat universal és la porta a que puguem gaudir dels nostres drets i, per tant, aquestes serien les línies més importants en les que incidirem en el proper govern, no?
Avui, 3 de desembre, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Hem parlat amb Enrique Llin, és el secretari general de Sermi a la comunitat. Gràcies, Enrique, per haver agafat la telefonada d'Onda Cero.
Moltes gràcies a vosaltres per parar atenció a aquest col·lectiu que necessitem molt de suport. Gràcies.
Recordaran que parlàvem en novembre amb Almudena, era la propietària de la llibreria Ramon Llull de València, que era guardonada amb el Premi a la millor llibreria cultural d'Espanya d'enguany. Ens contava així a la brújula que una de les claus de l'èxit de la seva llibreria era la passió que li posen diàriament els seus tres gerents. Doncs bé, ara mateix, en estos moments, estan rebent ixe guardó amb un acte que està tenint lloc a la mateixa llibreria, a la capital valenciana. I per cert, que la Fira de l'Automòbil de València, Calfa Motors, del 5 al 8 de desembre a Fira València, hi estarà la Fira de l'Automòbil amb 46 marques oficials d'automòbils en una superfície de 50.000 metres quadrats amb 4 pavellons. És sens dubte la gran cita comercial del motor a la comunitat valenciana, és la Fira de l'Automòbil de València del 5 al 8 de desembre a Fira València. Els esports en directe avui des del Ciutat de València amb Sergi López. Hola, Sergi.
Què tal, Ramon? Bona vesprada.
Perquè és vesprada de Copa del Rei i allí al Ciutat teniu el Torrent Betis.
Sí, és jornada de Copa del Rei, amb este partit que jo crec que és el més xulo perquè el Torrent és un equip de segona federació que rep a un primera, no ho han pogut fer al camp de Sant Gregori i han vingut, per tant, a l'estadi Ciutat de València. Acaba d'arribar el Betis, ja estaven els futbolistes del Torrent sobre la gespa fent fotos i mirant el que és un escenari al que no estan habituats. Han entrat ja a vestidors per a canviar-se i començar ja a escalfar sobre la gespa de la Ciutat. Dic que és dia de Copa perquè a banda del Torrent davant el Betis, a Quintanar del Rei va jugar l'Elx, davant l'Antoniano juga el Villarreal, tenim a més també el partit de l'Eldense davant l'Almeria, de seguida estem amb el Pepico Amat, i com te dic, és una jornada xula, tot i que encara queden partits de Copa del Rei, pendents d'una sessió d'entrenament, la del València en el dia d'avui, que juga demà. Ha parlat, per cert, Carlos Corberán, ja dic que no van a tirar la Copa, on podria entrar Ramazani. N'hi ha dos futbolistes que de ben segur van a estar a ese 11 inicial, com són Filip Ugrínic i Julen Aguirrezabala. El torn per al Villarreal i la primera parada anem a fer-la amb el nostre company Víctor Frank, que com dic espera el Villarreal a les 9 de la nit, juga davant l'Antoniano. Última hora d'ixe partit. Víctor Frank, bona vesprada.
Què tal, Sergi? Bona vesprada. A l'espera de confirmar definitivament l'11 titular del Villarreal, això sí, amb les baixes de Gerard Moreno, Mourinho i Comesaña, que s'han quedat per descans a Villarreal, l'equip de Marcelino buscarà superar una eliminatòria que se li ha complicat les últimes temporades, tot i ser davant d'un equip d'inferior categoria, com és el cas del Club Deportivo Antoniano, l'equip de Lebrija, que en l'anterior va eliminar al Club Deportivo Castellón.
I ens n'anem, gràcies, Víctor. Fins al nou Pepico Amat. Ahí està Felipe Canals, pendent d'ixe partit que enfronta el Dense davant l'Almeria. Felipe, què tal? Bona vesprada, bones tardes.
¿Qué tal, Sergi? A las 8 en punto empieza este partido en el nuevo Pepico Amat entre el Eldense y el Almería. Ya tenemos 11 con bastantes rotaciones en el equipo de Claudio Barragán. No juegan ni Fidel ni Dioni, los dos mejores del equipo azulgrana, pero el Eldense quiere dar la sorpresa ante un equipo de segunda división. Saben en el club azulgrana que si pasan hoy van a vivir una noche histórica a finales de diciembre, porque ya casi con total seguridad caería por aquí por Elda un equipo de la máxima categoría, de primera división. Y una hora después, a las 9 de la noche, el Elche va a jugar en el Municipal de San Marcos contra el Quintanar del Rey, de segunda red. Ojo, campo de césped artificial, va a ser un partido difícil y Sarabia dice que presentará un 11 de total garantías. Confirmó que Matías Ituro será titular en portería.
Gràcies, Felipe. I també tenim l'última hora a la capital, a la cantina, amb el nostre company David Esteve. Bona vesprada.
Hola, buenas tardes. Beto Compain planea cambios en su defensa para el último partido del año que va a disputar el Hércules este fin de semana en el Rico Pérez. Despide 2025 ante su gente, ante el Juventud de Torremolinos, además con dos novedades. Una de ellas va a ser Galván, el canterano que va a entrar en el puesto de Samu Vázquez, sancionado, y podría entrar Nacho Monsalve para formar pareja de central con Rentero.
Gràcies, David. Fem una ullada ràpida també al bàsquet, perquè està jugant València Bàsquet, ho fa davant Perfumeria Savenida Salamanca i a punt d'arribar al descans. El partit està igualat, Perfumeria Savenida 18, València Bàsquet 19. A partir de les 9, des d'aquest estadi, Ciutat de València, jo crec que sense cap dubte, i com te deia a l'inici, Ramon, és el partit, per a mi, més xulo d'esta jornada de dimecres, el Torrent, que va rebre el Betis, i la llàstima és que no ho hagi pogut fer al seu estadi, al camp de Sant Gregori, entre uns i altres, la casa per acabar d'agranar-se, la gespa no està, la il·luminació no està, i han hagut de llogar el Ciutat de València. Per cert, que no són 80.000 euros el que costa el Ciutat, per mort que diguin alguns, són 30.000 euros el que ha costat.
Ahí queda ixe a punt. Gràcies, Sergi.
Gràcies, adeu.
La d'avui ha sigut una jornada de molt de vent, sobretot a l'extrem nord del territori, el vent que es mantindrà de cara a demà dijous i fins i tot es reforçarà, perquè també bufarà fort a les comarques de l'interior de València i de l'interior d'Alacant. AEMET ha decretat ahir avisos grocs per fortes ràfegues de vent. Així està la Comunitat Valenciana a 3 de desembre de 2025. Continua la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.